crisis de abastecimiento.
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreix-ho a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Gobierno de España, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
RAC 1. ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OQ pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OQ.
A Duin volem que et sentis bé per dins i per fora. Per això, t'oferim 8 clubs de fitness a la província de Barcelona amb piscina i pàdel, junt amb un equipament de qualitat. També et convidem que participis en les nostres activitats dirigides com cycling, pilates, zumba i molt més. Aquest és el teu any. Apunta't a duinclub.com i viu una experiència única.
No estic mai feliç.
Ploro sense motiu.
No em puc concentrar.
No puc més.
Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar.
Un diagnòstic professional d'ansietat, depressió o TDAH a temps permet iniciar el tractament abans que el problema s'agreugi.
A Goodman Barcelona som experts en salut mental. Junts trobarem la causa i la millor solució.
Truca'ns al 699 29 23 53.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
A veure si ho entenc. Tu anaves a comprar pa i tornes amb un cotxe. Anaves a comprar pa, però has tornat amb una Skoda. I del pa, ni rastre.
Ni rastre. Aquest febrer tornen els Skoda Days amb preus encara més irresistibles. Només fins al 29 de febrer. Informa't en Skoda Ponés.
Emporta't el teu cotxe a Mas Pregauto, a Granollers i Manresa.
Skoda. Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res, ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canalons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena'l ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
Mas Exclusives Pont, el teu nou concessionari oficial Jeep a Granollers, obre les seves portes. Tot el món Jeep al teu abast a Mas Exclusives Pont al Vallès Oriental. I per celebrar-ho sortegem 4 sopars gourmet. Visita'ns al nostre nou concessionari i emporta't un obsequi. Mas Exclusives Pont, concessionari oficial Jeep. Carretera Nacional 152, quilòmetre 25, Granollers.
RAC 1, tots som 1.
Són les 6 de la tarda, 3 minuts. Després d'aquest repàs a com està la tarda, saludarem Mònica Planes i avui parlarem d'un documental que jo mateix li vaig tornar a proposar perquè no em va deixar indiferent, o sigui, em va impactar de la manera que començava aquest documental de Navalny. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que no és d'ara, sinó és de fa uns anys, no?
És del 22, es va estrenar. 22. 22, i fins i tot l'han emès en el Sense Ficció, vull dir que és un documental que potser...
Clar, jo quan el vaig reprogramar un cop mort Navalny, em va sorprendre, només al començament ja vaig quedar... diguéssim, fora de joc. Bé, ara ho abordarem, però abans, Joan, anem a Brussel·les perquè ha demanat investigar el cas de la presumpta corrupció que implica l'antic assessor de Luis Ábalos, el cas aquest senyor que es diu Koldo.
Koldo García, sí, sí, fons de la Comissió Europea asseguren que tindran tolerància zero amb qualsevol cas de corrupció que afecti a fons europeus. Per això Brussel·les ha demanat a l'Oficina Europea Antifrau que investigui el presumpte cobrament de comissions il·legals en la compra de mascaretes de Koldo García, que durant la pandèmia era aleshores assessor del ministre de Foment, José Luis Ábalos. En aquest sentit, la comissió assegura que està en contacte amb el Ministeri d'Hisenda espanyol per determinar si el cas Koldo ha fet malbaratar diners comunitaris. És el que que avui ha apuntat la Fiscalia Anticorrupció. A tot això, el PSOE insisteix a Ábalos que plegui com a diputat. El ministre de Transports, Òscar Puente, li diu que prediqui amb l'exemple. Ábalos ja forma part del grup mixt del Congrés en haver rebutjat deixar l'escó de diputat, com dèiem, una decisió que assegura seria injusta perquè ell no té res a veure amb la presumpta trama. L'Ajuntament de Barcelona calcula que unes 200.000 famílies de la capital es beneficiaran de l'entrada en vigor del topall dels preus de lloguer. Avui el govern espanyol ha fixat un índex de referència únic per tot l'Estat, descartant doncs la proposta catalana d'un model propi segons el territori. El govern de Jaume Collboni considera que serà una eina útil per facilitar el dret a l'habitatge. Més detalls des de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Claret.
Exacte, així ho ha dit, de fet, fa pocs minuts, el comissionat d'habitatge de Barcelona, Joan Ramon Riera. És una xifra que s'ha extret fent una aproximació en base a les últimes dades publicades per l'INE. Dins d'aquests 200.000 lloguers que podrien disminuir, s'inclouen tant contractes amb grans tenidors com contractes amb petits propietaris.
Això afectarà aproximadament unes 200.000 famílies llogateres. Per un costat, les que són llogateres de grans tenidors que veuran com el preu va cap a l'índex de referència, o les que són llogateres de petits tenidors, que aleshores el topall està referenciat a l'anterior contracte i no pot pujar més d'un 3%.
Ara mateix el lloguer mitjà a Barcelona supera els 1.100 euros.
I a aquesta hora continuem pendents de la reunió que mantenen a Barcelona els representants de la pagesia i el govern. Del que en surti en depèn que les protestes i els talls a les carreteres que estan protagonitzant els agricultors a desenes de punts continuïn o no les properes hores i dies. Un cop acabi la reunió, els representants dels pagesos en comunicaran les conclusions a les diferents associacions que seran les que tindran l'última paraula. El tall més destacat durant tot el dia d'avui, que es manté, és el de l'AP7 a l'Alt Empordà, prop de la frontera amb França. Un tall que es mantindrà també demà i, per tant, fins dijous, com a mínim, com dèiem, a l'espera del que surti d'aquesta reunió. També es mantenen els talls a aquesta hora a l'AP2 a Aitona i a l'A2 a diversos punts de la demarcació de Lleida, entre altres. I ara els esports amb Quim Salvador.
Ferran Torres està descartat, segons ha pogut saber RAC1, per l'Atlètic Club Barça de diumenge a Sant Mamés. El davanter valencià encara es recupera de la lesió que té el bíceps femoral i tot i apunta que podrà reaparèixer la jornada següent contra el Mallorca just abans de la tornada dels vuitens de la Champions contra el Nàpols a Montjuïc. Aquesta nit es decidirà el primer finalista de la Copa del Rei amb el partit Reial Societat Mallorca. A partir de 9:45 a l'anada el resultat va ser d'empat a 0 i el president del Consell Superior d'Esports Espanyol, José Manuel Rodríguez Uribés, ha promès fer una inversió econòmica, diu, sense precedents per continuar professionalitzant el futbol femení. Un anunci que ha fet a la sortida de la reunió que ha tingut amb la presidenta de la Lliga Femenina, Beatriz Álvarez, i que coincideix també amb la demanda que ha fet la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, en una entrevista a l'Equip, on ha criticat que la consecució del Mundial no hagi fet evolucionar més el futbol femení a Espanya.
I pel que fa al temps, els ruixats poc importants que tenim en sectors de les comarques de Tarragona i Barcelona aniran de mica en mica a la baixa. En canvi, s'han de mantenir les nevades en àrees del Pirineu, sobretot a la Vall d'Aran i al nord de l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà i al Principat d'Andorra. Demà encara n'hi haurà de residuals en aquestes zones, que aniran a la baixa també amb el pas de les hores. Continuarà bufant mestral al sud, sobretot a les Terres de l'Ebre, i tramuntant a l'Empordà, amb temperatures que seran semblants a les d'avui.
Si tens problemes per agafar el son, mal de coll, d'esquena, ronques i no trobes la posició per descansar, val la pena provar el coixí multiusos de Tredom Terapéutico. És ideal per al llit, al sofà o al cotxe i apte per a tots, fins i tot si dorms de panxa en l'aire o de costat, amb la seva textura que regula la temperatura i s'emmolla el teu coll o esquena. A Tredom som especialistes en descans terapèutic i el nostre coixí està dissenyat per metges i fisioterapeutes per proporcionar un suport adequat a la columna vertebral i al coll, ajudant a mantenir una posició neutral. Si tens problemes d'esquena, malucs o cames, et pot ajudar a mantenir una bona alineació de la columna mentre dorms i és útil per a aquells que pateixen reflux àcid o problemes respiratoris, així com per alleujar la pressió a l'esquena baixa. Truca ara al 923 24 21 i informa-te'n. El preu de llançament té un descompte del 50%. Només una unitat per client. El rebrà sense despeses d'enviament per missatger. 923 24 21. Amb garantia total. No ho dubtis, dormiràs perfecte. Informa't en sense compromís al 900 23 24 21 i aconsegueix-lo a meitat de preu.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 6 de la tarda, 10 minuts. Saludem ja a aquesta hora a la Mònica Planes. Mònica, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda. És que he fet un... He allargat del Mònica Planes perquè estava... Que avui tinc és el dia horribilis. Estava pensant en l'article que avui ha destacat el Basté que has escrit a l'Ara.
Gràcies.
El de perquè ho entengui la meva mare?
Exacte, exacte.
Aquesta expressió que és un tòpic.
Sí, sí, sí. No, és que m'ha agradat molt l'article i ara m'ha vingut al cap l'article en qüestió, que ara la Marta Cailà el buscarà, sí. I te'l volia comentar, però és allò, com que el dia, diguéssim, ha estat atropellat, que no he tingut temps ni de pràcticament prendre una Coca-Cola.
Hi ha periodistes que fan servir el tòpic de expliqui'm això perquè ho entengui la meva mare.
Exacte.
Que és fer servir les dones d'edat, sobretot com a barem de la ignorància, no? És de dir, escolti, els pares i els fills, i, no? I més parlant d'intel·ligència artificial, al final les mares no crec que siguin les úniques que no ho entenen.
Sí, sí, és que m'ha agradat molt, m'ha agradat molt.
I això, de fet, és un clàssic, a les redaccions d'abans et deien això ho has d'escriure perquè ho entengui la meva mare, o perquè ho entengui la teva iaia. I tu deies, però perdoni, quin consell és aquest per redactar?
Quin nivell entén vostè?
Que tenen les dones,
exacte,
no?
Exacte, que la meva mare o que el meu pare, no, tingui un nivell...
Tenen aquestes dificultats, sí, de comprensió. Sí, doncs sí, podem fer servir altres recursos, sí, sí, no, com per exemple...
Molt. El nen. Fan servir el nen moltes vegades.
Bueno, però el nen depèn de quina edat.
Però hi ha nens que entenen moltes coses.
I tant.
Crec que expliqui-ho d'una manera molt senzilla, perquè
l'entendre l'Adri. No s'ha dit mai perquè ho entengui el meu pare. O perquè ho entengui el meu marit.
Correcte.
Perquè ho entengui ma mare, sí. No, jo no ho he dit.
Perquè ho entengui el meu marit, sí, jo ho he sentit.
Perquè ho entengui el meu marit,
sí, jo ho he sentit.
Vostè sempre sent coses que no toquen. Bueno, centrem-nos en Navalny. El documental el podeu trobar a HBO Max, tal com deia Mònica Planes, ja es va emetre a TV3, no recordo quan. Documental d'una hora 35 minuts, i jo aquest documental no l'havia vist, reconec que el vaig veure un cop va morir Navalny, d'aquests dies que he estat de baixa, i mira, el vaig triar, i he de dir que em va sorprendre el personatge, el documental i el personatge, perquè el vaig trobar com molt confiat, no sé, aquesta és la primera impressió que vaig tenir en el documental.
En certa manera, el documental sembla que també estigués pensant en la hipòtesi que en algun moment Navalny fos mort per recuperar, sí, aquest documental.
Perdona, els que el feien sí que crec que pensaven
aquest el pelen.
Aquest el pelen i el remetrem. O, és més, el senyor Clapés se'l mirarà quan Navalny l'assassinin, que és una mica, que és el segon espectador possible, que sóc jo, que me'l vaig mirar un cop va morir Navalny, i vaig dir, hòstia, deixa'm-el mirar. Però hi havia com un interès per part del documental de que, bueno, de que la cosa...
De la morbositat.
Insistíem bastant.
Morbositat.
Clar, Navalny hi ha un... O sigui, s'ho va prenent, hi ha un moment que comença ja a dir, bueno, noi, sembla que tingueu ganes de que em matin.
Pues mira.
I a partir d'aquí ja li passo la pilota a Mònica Plana.
T'he de dir, ell també deia, fem en tot cas per una segona part, em sembla que aquesta segona part haurà de ser sense ell. És el documental que va guanyar l'Òscar a millor documental l'edició passada. Avui s'ha sabut que el Kremlin el va matar just abans que fos alliberat en un intercanvi de presos. La presidenta de la Fundació Anticorrupció assegura que s'havia negociat canviar-lo per un espia rus empresonat a Alemanya per haver matat un líder txetxè a Berlín. Per tant, és un bon moment també per entendre quines eren les idees de Navalny, quina Rússia proposava ell. I a més, la periodista russa exiliada Masha Borzunova també ha explicat aquests dies als programes de televisió russos més populars de quina manera han parlat de la mort de Navalny, per entendre en certa manera quin és aquest personatge i com es percep des de Rússia, perquè aquí estem explicant moltes coses de Navalny aquests dies, però a Rússia el personatge s'explica d'una manera totalment diferent com el coneixerem en el documental.
Hasta el senyor Lies de la Tele3 va dir que ni se'n parla a la tele de Rússia.
Certament, i aquesta periodista ha posat alguns exemples, passen per a la notícia, l'han explicat molt fugazment, amb prou feines es diuen el seu nom, Putin no pronuncia mai el seu nom.
Fixa't.
Han dit als pocs que han donat la informació que s'ha mort d'un coàgul que s'havia desplaçat en el seu cos, menyspreen la hipòtesi de l'assassinat considerant que a Putin no li convé abans d'unes eleccions, com si les eleccions a Rússia tinguessin...
Sí, perquè estan frec a frec. Sí. I la nit electoral serà llarga a Rússia.
Exacte, ves que no li vingui d'una mica. I Nikolai... Rybakov, el líder del partit de l'oposició, va intentar transmetre el condol a la família de Navalny i parlar de l'esperança de l'alliberament d'altres presos polítics a Rússia i no el van deixar ni continuar, el van interrompre. Doncs bé, totes aquestes circumstàncies justifiquen avui una altra vegada el visionat de Navalny, aquest documental, per entendre, doncs, això, qui era aquest personatge. I ens centrarem sobretot en la part del documental. Recordareu que Navalny el van enverinar el 2020.
Sí.
I hi ha tota una investigació posterior sobre de quina manera el van enverinar i qui el van enverinar. El documental comença així, amb aquest impacte que tu vas dir que vas tenir quan el vas veure, i és amb el director Daniel Roer dient-li això.
Grabando. Le estamos grabando a él.
Vale, ¿vamos, chicos?
Sí,
sí. Alexei, quiero volver a algo contigo que hemos tocado esta mañana. Y puede que te desagrade, pero quiero que pienses en esto. Si te mataran, si lo lograran, ¿qué mensaje le dejarías al pueblo ruso? Venga ya, Daniel, ni hablar. Parece que estuvieras haciendo una película por si muero. A ver, yo puedo responder a tu pregunta, pero por favor, que sea otra película, la segunda. Digamos que esto será un tráiler de la película y si me matan, que sea una película muy aburrida para recordarme.
Així comença el documental, que clar, ja em va enganxar, vaig dir.
Totalment.
Clar, premonitori totalment.
En la primera part del documental veiem com és Navalny, el seu passat, la seva ideologia, també els punts més foscos de la seva trajectòria, que també n'hi ha alguns, els seus vincles amb l'extrema dreta, i també la seva manera de donar-se a conèixer i fer campanya malgrat l'amenaça de mort constant. L'any 2020 ell feia uns breus reportatges que emetia en el seu canal de YouTube sobre la corrupció a Rússia. Aquell 20 d'agost ell tornava a Moscou després d'haver estat treballant a Tomsk parlant de la corrupció a Sibèria. Ell explica que gravant aquell documental es va estranyar que aquell dia va ser molt, molt senzill. Aquell reportatge ningú els va interrompre, ningú els va amenaçar, no van notar que ningú els espiés.
El va fer pràcticament sol, sense que ningú el molestés.
I diu que fins i tot li va ofendre sentir-se com tan ignorat pel seu entorn. Va pensar com pot ser que avui
ja no
puguem treballar amb tant... Ja no faig por, no interesso. Acabat el reportatge, vola a casa des de Tomsk i a l'avió es troba malament.
Jo me iba a casa i...
And then I died.
Morí. Unos pasajeros de su vuelo desde Siberia oyeron a Alexei Navalny dar gritos de agonía. Otros pasajeros grabaron justo después de que el avión aterrizara de emergencia en Siberia y le llevaran al hospital, donde a Navalny se le conectó a un respirador artificial. Su portavoz ha dicho que Navalny ha sido envenenado.
Su esposa ha ido rápidamente para estar a su lado.
En el documental veiem les imatges de l'interior de l'avió, els seus crits de dolor, que eren aquests que sentíem ara, com una ambulància el recull a l'aeroport d'Omsk i el porten a l'hospital. Veiem també la Yulia Navalnaya, la seva dona, que arriba a l'hospital i li impedeixen veure el seu marit, uns homes, francament, molt estranys, diguem, eh? Vull dir, no era personal
mèdic.
Que
generen confiança, eh? Gent que, per cert, aquest perfil d'homes, jo els veig darrerament molt per Catalunya.
Ah, sí?
És dius? Com si haguéssim importat un perfil d'home estrany sí. que...
Però què voleu dir estrany? Com...
Bueno, uns éssers que te'ls mires i no et projecten cap estat emocional. Són emocionals. Els com veus? Si... I són emocionals, és a dir, tenen carn, tenen os... Tenen
com androide.
Però no et transmeten res.
És són més, freds, aleshores, com si fossin un tros de carn...
O sigui, et podrien agafar amb les dues mans i escanyar-te com aquell que es menja un cucurutxo.
són inquietants, fan por.
El cucurutxo del Biden.
Del Biden.
La dona de Navalny s'hi enfronta amb molta...
M'agrada molt, perdent, gran detall, que ells porten una mascareta, perquè estan en un hospital.
La amb el nas fora.
La porten. Tots amb el nas fora i la mascareta només la fan servir per la boca.
Perquè no podia respirar
amb la mascareta. I aleshores li diuen, entre d'altres, a la dona al Navalny que sense mascareta no poden entrar. I ella diu, però si vostè la porta inclús malament, la mascareta, què m'està dient de la mascareta?
Ella pateix perquè sap que aquelles hores que el seu marit està ingressat i que no el pot veure és quan poden aprofitar per acabar de rematar el seu marit.
Está loco.
Váyase tranquila.
No pienso irme.
Váyase tranquila, son el...
No tiene por qué alterarse.
Ella es su esposa.
¿Qué son los peces?
Está haciendo un escándalo. Espere fuera.
A ver. Exigimos la liberación inmediata de Alexei, porque ahora mismo en este hospital hay más policías y agentes del gobierno que médicos.
Aquest és l'informe mèdic que es fa públic sobre Navalny i la cobertura dels mitjans de comunicació russos.
Hemos llegado a la conclusión de que, a juzgar por el hecho de que no se le ha encontrado ningún veneno en su sangre ni ningún otro material biológico, lo que tiene es un trastorno metabólico, en concreto una bajada de los niveles de azúcar en sangre.
Las agencias estatales respaldadas por el Kremlin insinúan que este hecho puede deberse al uso de drogas alucinógenas y que no ha habido envenenamiento.
Hay versiones no verificadas de que anoche él bebió un destilado de alcohol.
Como muchos liberales, Navalny toma un antidepresivo estadounidense que es ilegal en Rusia.
Yo veo cómo viven los de la oposición. Se emborrachan, usan cocaína, hay mucha homosexualidad y orgías interminables. Es algo enfermizo.
Bueno, escolteu, soc el Josep Maria Mainat. No sé, la primera vegada que algú li foten una injecció d'insulina perquè baixa el sucre i que digui pajarito.
Yo hice lo que tenía, estaba haciendo bien. Yo solo quería ayudarte.
Sí, ayudarme a morir.
Ese es problema tuyo.
Ayudarme a morir.
Ja, però em sembla que aquest és l'argument del metge i del que diuen a l'hospital d'aquesta ciutat de Rússia.
Homes amb homes.
I comentaris d'uns comentaristes que diuen que, clar, que va beure...
Que pren una medicació dels Estats Units.
Ara. Medicació dels Estats Units, drogues, homosexualitat...
Segur.
Tot.
Ja se li veu.
Finalment van deixar que marxés...
Sí, no acabo d'entendre com, però el deixen marxar.
La pressió internacional, és a dir, d'altres països, França i Alemanya, van oferir-se a rebre Navalny per tractar-lo en un hospital i suposo que la pressió internacional hauria fer cedir per no aixecar més sospites, sobretot davant això, la pressió internacional. La conclusió mèdica...
Ja n'hi havia uns quants de morts.
Sí.
De opositors a Putin.
Ja, no era el primer, no era realment. La conclusió mèdica és que el van enverinar amb Novichok, que és gairebé el segell de la manera de matar que té a l'entorn de Putin. Mm. Veiem el procés de recuperació en el documental, el de recuperació de Navalny, com fins i tot ell no es creu que el puguin haver enverinat amb Novichok, li sembla tan obvi, que diu, no, home, no pot ser, ho haurien sofisticat una mica
és,
més.
És com etiquetar l'enverinament igual a Kremlin.
Clar. I a partir d'aquí també veiem com comença una investigació sobre qui va enverinar Navalny. S'ha de demostrar amb noms i cognoms i el mètode. I us he de dir que és una meravella, perquè els documentals aquests que investiguen coses normalment sempre acaben amb més interrogants i que no poden assegurar i t'acaben explicant tot d'hipòtesis. Aquí no. Aquí acaben trobant els noms, els cognoms, les persones i el mètode amb la manera que enverinen a Navalny. Qui fa la investigació? És una col·laboració entre un grup organitzat en periodisme de dades, anomenat Bellingcat, que té com a mecenes i investigador el periodista Christo Grozev. I s'estableix...
La Glòria Serra?
Silenci.
Una col·laboració entre ells i l'equip de Navalny, especialment la seva cap de premsa. Christo Grozev explica com és la seva feina.
El periodismo tradicional implica conseguir una buena fuente y que esa fuente te cuente una historia. En el mundo actual de las noticias falsas no confiamos en las fuentes porque no confiamos en la gente. Confiamos en los datos. Bellingcat es una organización de nerds digitales, la mayoría de nosotros con una fascinación casi autista por los números. Cada vez que usas el correo electrónico, haces una llamada telefónica, pides cita con el médico, coges un avión o un tren, cada vez que usas el cajero automático o incluso cuando miras la pantalla de tu teléfono, eso deja un rastro. En un lugar como Rusia, quienes trabajan en una agencia de viajes que tiene acceso a los registros de los vuelos tienen un salario de unos $25 al día y por otros 25 serían capaces de vender el registro de un vuelo a cualquier persona que se lo pida, solo porque así duplican su ingreso diario. Esto es toda una industria. Los brokers de data están en la dark web. Tú negocias el precio y a los pocos minutos te dicen, sí, puedo conseguirte esa información para mañana. Y tú envías bitcoins. Ahora bien, Bellingcat no puede pagar por esa información porque es una fundación, así que yo tengo que pagar por ella. En los últimos 5 años de mi trabajo en el periodismo de datos, yo diría que he gastado unos $150,000. Mi mujer no tiene ni idea de esto. Ella sospecha que debo haber gastado entre $2,000 y $3,000. Si supiera la cantidad real, ya no sería mi esposa.
Pero ella verá la película.
Esta no la verá.
Es que tú acabas de desenmascararte.
Estoy seguro de que ella no está viendo esto.
Estoy seguro. Però, ja es deuen estar separats, ja, aquests dos.
Ho diu amb una seguretat?
Sí, sí. Sí.
Que no ho veurà.
Diuen que no, que no. Jo crec, cas, jo crec que pagarà totes les teles de casa, perquè si no...
Potser ja se n'ocuparà ell de que...
Sí, sí.
No, si no el va veure, potser amb el que ha passat ara sí que ha dit... Vaig a...
Clar, molt com estrany. Jo, que el millor però que he fet... Dir, he fet
mira, el teu marit fa surt en un documental i no te'l mires...
Però potser tu no saps que el teu marit surt en un documental.
Però el segur que algú li dirà.
Bé.
He vist el teu marit...
Molt estrany.
Dient que s'havia gastat... Home!
I tant. Ja deuen estar separats.
Sí,
ja,
crec que també.
I tant.
Primer pas de la investigació. D'on surt el verí? Grozev ho explica.
Sabíamos que el veneno era Novichok. Y el que habíamos demostrado en la investigación anterior solo se fabricaba en este centro llamado Instituto Signal. El Instituto Signal de Moscú trabaja aparentando ser un centro que desarrolla bebidas para deportes, bebidas nutritivas. Esa es la tapadera. Sin embargo, para este trabajo emplean a 12 científicos cuya única experiencia y formación es en armas químicas. Nuestra hipótesis es que esa es la entidad que proporciona el veneno a los asesinos que recorren el mundo envenenando a la gente con Novichok.
Novichok es chocolate para niños, para merienda. Eso está bien, Novichok.
Ara, fan una producció, diguéssim,
una indústria.
Home, 12 científics i no paren de produir Novichok.
No paren de fer verins. Vinga.
Aneu alerta, si us compreu una beguda isotònica feta a Rússia, no llepeu la llauna, perquè...
Si corres perill, eh?
...a l'altre barri, eh?
Jesús.
Compren el registre telefònic del cap de l'Institut Signal i miren els números de les trucades de telèfon que va fer just abans de l'enverinament de Navalny el 20 d'agost del 2020. A través d'unes aplicacions aconsegueixen trobar els propietaris d'aquells números de telèfons. Aquells noms formen part de la primera llista de sospitosos. Creuen aquests noms amb la llista dels passatgers que viatjaven en el mateix vol de Sibèria. I a partir d'aquí ja tenen una llista més fiable. Necessiten saber com van administrar el verí a Navalny i sobretot que es delatin explicant com ho van fer. Y explican cómo procederán.
Mañana prepararemos un teléfono con una identidad falsa.
Entonces podemos llamarles a través de este número e intentar gastarles una broma.
Sí. Navalny los llamará personalmente, uno por uno, y nosotros grabaremos. Hola, soy Navalny, quizá me recuerdes porque has intentado matarme.
El plan es llamarles el día de la publicación, antes de que salga la noticia.
¿Crees que haya alguna posibilidad de que digan algo por teléfono?
Lo dudo, pero ¿qué podemos perder?
Estoy de acuerdo, me alegro de verle. Muchas gracias por venir.
Gracias.
Molt bé, arriba l'endemà, ja tenen la llista de persones sospitoses, els números de telèfon, i és el mateix Navalny, sense amagar qui és, qui truca el primer per informar-se.
Hola.
Vladimir Alexandrovich.
Hola.
Vladimir Alexandrovich, buenos días. ¿Me reconoce? Hola. Soy Alexei Navalny. Quería que me dijera por qué quería matarme. ¿Qué problema en concreto tiene conmigo?
Ha colgado. ¡Ostras! Le has arruinado el día.
Y supongo que no solo el de hoy.
Bé, ha penjat. Tornen a trucar.
Ara, s'ha de tenir nassos, per no dir una altra cosa. Home. Tenir nassos, vull dir, de valentia.
I tant.
Incapaç.
Imagina't.
De trucar al teu assassí.
Assassí.
Sí, però que bordel.
Però tornen a trucar, Mònica, al mateix número?
Ara insisteixen. Ara insisteixen amb la mateixa persona.
Hola. Hola, Alexei Alexandrovich. Sí. Un saludo. Me llamo Alexei Navalny y le llamo para preguntarle por qué quería matarme. Alexei Alexandrovich. ¿Jugamos a hacer silencio?
Ha colgado.
¿Se ha desconectado?
Ha colgado.
Mejor inténtelo como una broma.
Vale.
Val. Per tant, ara truquen a un altre nom, però aquesta vegada Navalny no diu qui és, sinó que es fa passar per una altra persona.
Hola, Mikhail Mikhailovich.
Sí.
Soy Maxim Yustinov, el asistente de Nikolai Patrushev. Vladimir Bogdanov me ha dado su número de teléfono. Buenos días. Discúlpeme por llamar tan temprano.
Descuide. Claro, claro.
Esto es algo urgente. Nuestros jefes exigen un informe sobre el motivo por el que las cosas no funcionaron en Tomsk.
¿Qué pregunta es esa? No lo entiendo.
¿Es usted Mikhail Mikhailovich?
Sí, soy yo. No le entiendo. ¿Quién es usted?
Soy el asistente de Nikolai Patrushev.
¿Quién es Nikolai Patrushev?
Mikhail Mikhailovich. ¿Pretende jugar conmigo?
Se acabó el juego. Sé quién eres. Adiós.
L'ha reconegut per la veu.
Sí, aquest no pica, diguem. Eh? Aquest...
Tots aquests noms que dona ell
són d'altres noms que té a la llista de sospitosos.
A la xarxa aquesta, eh?
Correcte.
Com que estaven tots confabulats per enverinar Navalny.
Com que els està costant, decideixen trucar a un dels científics que participen en aquest enverinament. Navalny es fa passar per una persona vinculada al Kremlin que fa aquest informe per saber què va passar en l'operatiu per millorar-lo la propera vegada que se'l vulgui
carregar. No, ja el van millorar, ja.
Carregar.
Sí.
Escoltem-ho.
Hola.
Constantin?
Sí, hola.
Soy Maxim Yustinov, asistente de Nikolai Patrushev. Vladimir Bogdanov me ha dado su número. Discúlpeme por llamar tan temprano, pero me urge que me conceda 10 minutos de su tiempo.
Sí, sí, de acuerdo.
Necesito una declaración de cada miembro de la unidad sobre lo que salió mal en Tomsk. ¿Por qué falló la operación Navalny?
Ayudaré encantado, pero estoy en casa con COVID.
Es por eso por lo que le llamo.
¿Y qué hay de Maksakov? ¿Ha pensado en llamarle?
Por supuesto, llamaré a Maksakov. Esto es muy sencillo. Llamaré a Aleksandrov, Maksakov y a Tayakin. Y le pediré a cada uno de ellos que me explique brevemente qué ha salido mal y qué se debe hacer la próxima vez para conseguir algo.
Yo también me he preguntado lo mismo.
Doncs bé, aquí ja tenim...
Aquest sí que...
Aquest ha mossegat l'ham.
Sí, sí,
aquest sí.
Aquest ell s'ho ha preguntat, també.
Aquí tenim, en aquesta escena, a Navalny, amb la seva cap de premsa, que està gravant tota la conversa, i, a més, el Grossev, aquest periodista de dades, que és qui l'ha ajudat a aconseguir tota aquesta informació. Per tant, estan els tres, a més el director del documental, gravant les imatges que estem veient. Continuem la trucada, ja hem vist que aquest senyor ha picat,
sí.
Té intenció de continuar la conversa i realment Navalny ho fa molt bé.
Yo diría que nuestro trabajo se ha hecho bien. Lo hemos hecho tal y como estaba previsto. Como lo habíamos ensayado muchas veces. Pero en nuestra profesión, como ya sabes, hay muchas incógnitas y matices. Hemos intentado tenerlo todo en cuenta, en la medida de lo posible. Pero cuando el vuelo hizo un aterrizaje de emergencia, la situación cambió y no a nuestro favor. Si el vuelo hubiera sido un poco más largo,
las cosas habrían tomado otro rumbo.
¿Si él hubiera estado más tiempo en el avión?
Los médicos en tierra actuaron de inmediato y le inyectaron una especie de antídoto. Por lo tanto, si el vuelo hubiera durado más, todo habría salido tal y como estaba previsto.
Parece que la dosis se calculó mal. ¿Por qué?
Nuestro cálculo fue bueno. Incluso usamos más cantidad.
De acuerdo. Por favor, hábleme de la técnica específica. ¿Cómo se administró exactamente la sustancia?
Esto debería hablarse por un canal seguro.
Molt bé, de moment ja tenim...
Home, Déu-n'hi-do el que ha parlat, eh?
Diu un canal seguro i ja guarda sí, tot.
És igual, com, és igual com si tu haguessis posat amb una mica de Fanta, és igual.
Sí,
com...
sí, ara la sang freda de Navalny, eh? Com continua la conversa.
Però la pròxima vegada que llame el Bala, que encarguen el Bala...
Exacte.
Que
fa,
ah, molt bé. Sí,
ho, fa,
sí,
ho fa molt bé.
Ho fa molt bé. El senyor que t'ha cantat la Traviata, sí, ja tenim l'evidència de l'enverinament. Navalny és un crac a l'hora d'estirar-li la llengua, sobretot perquè quan nota aquesta resistència, és a dir, que arriba un punt en què ja no vol continuar, que diu, home, això ja ho haurien de parlar per un canal segur,
canal seguro?
El que fa molt bé Navalny és canviar-li de tema.
Esto debería hablarse por un canal seguro.
No, no es necesario. Tenga en cuenta para quién estoy escribiendo este informe.
Ya.
A este nivel no es necesario usar canales seguros. No quieren detalles técnicos. ¿Cómo puedo explicar el método de transmisión? Dígamelo en los términos más sencillos posibles.
¿Usted no lo sabe?
Sé algunas cosas y otras no. En cualquier caso, tengo que preguntárselo. Tengo que hacer estas preguntas y las hago.
No puedo decírselo por este teléfono.
¿Y qué ocurrió con sus pertenencias?
La última vez que las vi estaban en Omsk. Las dejamos allí, después del trabajo. No tengo ni idea de a dónde fueron a parar. Solo puedo decir que cuando llegamos nos las dieron los de la policía local de Omsk, los que llaman... Sí.
La policía de transporte. Entonces, una vez procesada la ropa, ¿queda bien?
Cuando terminamos de arreglarla, todo estaba limpio.
És a dir, que netegen...
Netegen la roba que portava Navalny per no deixar...
Eliminen proves.
Les restes. Ara ja sabem com ho van fer. És un verí que funciona per contacte cutani i Navalny continua preguntant.
¿En qué prenda se centró? ¿Cuál era la que tenía mayor factor de riesgo?
En los calzoncillos. La parte interior, la de la entrepierna.
¿La entrepierna de los calzoncillos?
La bragueta, ¿cómo la llaman? Las costuras.
Un momento, esto es importante. ¿Quién le dijo que había que procesar la entrepierna de los calzoncillos? ¿Makhshakov?
Sí.
¿Recuerda el color de los calzoncillos?
Azules.
Azules. ¿Y los pantalones?
Existía la posibilidad de que hubiera residuos. Así que también los limpiamos para que no quedara nada.
¿Y cómo los detectaron los alemanes?
Tal vez tengan métodos especiales de detección.
¿En qué parte del cuerpo podrían haber encontrado rastros?
No había nada en el cuerpo. Quizá en la sangre. También limpiaron su cuerpo en nuestro hospital.
Ah, al mateix hospital ja van fer una...
Tot
això, recordem que és Navalny, el que havien enverinat, que està investigant, després d'un seguit d'ajudes, està interrogant els seus botxins.
I arribem al final de la conversa amb aquest senyor, amb aquest assassí, amb aquest químic. Sí. Que participa de
que hay cosas que no las puede contar, no, que tendría que contar las por un canal seguro.
Sí, però ja està explicant
tot.
Els calçotets.
I s'acaba la conversa i tenen la prova de tot plegat.
Tengo una pregunta un tanto peculiar. Usted viajó varias veces con Navalny, incluso a Kirov en 2017. ¿Cuál es su opinión de él como persona?
Él nunca hace ningún movimiento innecesario. Eso es lo que yo pienso. Es cuidadoso y meticuloso en todo momento. Tal vez Presentía que nuestros hombres le estaban siguiendo. ¿Sigue ahí?
Sí, sí, estoy escuchando y estoy escribiendo. ¿Quiere añadir algo? ¿Qué más considera usted que es importante que incluya en mi informe?
No, yo creo que nada más. Tal vez haya dicho demasiado.
Sí, sí. No.
Francamente, me han sorprendido las preguntas. Espero que entienda por qué.
Constantín, todos estamos conmocionados. Imagínese lo impactado que estoy yo.
Ya.
Ya hablaremos.
Adiós.
Que todo vaya bien, adiós. Lo hemos conseguido.
¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo has podido?
Sí, 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 ahora lo sabemos todo.
Moscú 4. Madre mía.
No es un matón, es químico, un científico. ¿Sí?
Sí, ha soltado toda la historia. Esto es increíble.
Pobre hombre, le matarán, le matarán.
Le matarán.
Ara anava a dir, sabem si aquest científic encara belluga?
Ells, o sigui, estan segurs que se'l carregaran?
Aquí,
el científic. En el que ha cantat la Traviata.
Tal com veiem a Rússia, que fins i tot venen a Espanya i venen i assassinen sense cap mena de...
D'escrúpul.
No, banda d'escrúpul, cap mena d'impediment, i fins i tot a Espanya, que no ha mogut fitxa, amb aquest pilot d'helicòpter que estava aquí amb la, allò que se'n diuen
la cosa protegida.
Exacte, és una persona protegida, la seva identitat protegida, o sigui, ningú sabia que aquest home estava, que residia aquí, i el van pelar, vull dir, que imagina't tu el científic
i van fotre tiros i li van passar amb el cotxe per sobre.
Fins i tot el periodista de dades es planteja la possibilitat de tornar-lo a trucar, avisar-lo que deserti, és a dir, que
marxi,
que marxi, que ells l'acolliran i el protegiran a canvi de que continuï explicant coses. Però aquest fil no se sap com continua.
Clar, el cercador de dades també vés a saber si ja també ha tingut una dosi de...
De Novichok.
Perquè, clar, el reparteixen com els sugos.
És que és com la xocolatina, no?
Un xoc a pic.
Vols un xoc o no va xoc?
Doncs bé, si voleu saber què passa un cop
es fa... Els calçotets!
Silenci!
Un cop es fa pública aquesta trucada que hem sentit, l'endemà es publica en els mitjans d'arreu del món. També veiem en el documental com torna Navalny a Rússia, com és detingut, com censuren les protestes a Rússia. Jo crec que val la pena que el recupereu si no l'heu vist. I al final... Sí que hi ha el missatge pòstum en cas que l'assassinin.
Jesús.
Com ha acabat passant. El voleu escoltar?
Sí.
Doncs vinga.
Mi mensaje. En caso de que me asesinen, es muy simple. Que no se rindan.
Hágame un favor. Respóndame a esa pregunta en ruso.
A ver, quiero decirles algo muy obvio. No está permitido rendirse. Si ellos deciden matarme, eso significa que nosotros somos increíblemente fuertes. Debemos usar ese poder, no rendirnos. Recordar que tenemos una fuerza que... Estos miserables nos están limitando. No nos damos cuenta de lo fuertes que somos ahora mismo. Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que las personas de bien no hagan nada. Así que manos a la obra.
Fixeu-vos en aquesta música èpica de fons.
Sí,
que
més falta que
manera...
surti el Mago Pop.
Wow.
I és... faci desaparèixer Putin.
Dir lo mismo.
Però, en certa manera... és la manera de dir que sabien que aquest missatge en algun moment tindria un valor, acabaria passant el que ha acabat passant. És com si el documental sabés que en algun moment seria pòstum.
Però la gent està molt espantada a Rússia, ja ho van explicar.
Per cert, ens han escrit alguns oients dient si es parla del passat ultranacionalista,
sí,
xenòfob,
i se li pregunta,
aquesta cara ve de Navalny,
es parla, s'ensenyen imatges d'ell en les compareixences que feia defensant aquestes idees, i se li interroga per això, i t'he de dir que en alguna de les respostes que fa quan se li pregunta per aquest tema és fins i tot una mica tebi a l'hora de condemnar les idees. Sí, 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 és un tema que es tracta, que surt de manera molt explícita i no es tapa en cap moment.
Jo em aniré a comprar un contador Geiger, d'aquests que mesuren.
De radiació.
Sí, el que passa,
aquí parlem... Ho posaré al calaix dels calçotets, la meva senyora.
No, i se lo trae aquí siempre. És aquí, donde le van a... Se lo van a envenenar, passar aquí la ràdio.
Una cosa és aquí, però mi mujer últimamente està rara.
No m'ha acabat de saber com s'administra el novitxoc. Això és una cosa que perquè...
Els calçotets, si t'ho han dit.
Però com li posen els calçotets?
Perquè allò és una part que queda absorbit el teixit i llavors tampoc...
Com li passes
al fàcil, cuando tú embarcas, cuando tú facturas una maleta, pues el otro está esperando en el túnel, coge la maleta, coge los calzoncillos, le mete ahí como un polvo talco, polvo talco.
No, si són els que portava posats.
Exacte, els porta posats.
Vol dir que ja li han posat abans.
A l'hotel.
A l'hotel, home.
A l'hotel o a la maleta, si en algun moment poden agafar la seva maleta.
Home.
O mentre pixava, igual s'havia pixat els pantalons.
En tot cas, sabien, el que aconsegueixen saber és que en algun moment accedeixen a la seva roba. Exacte. Per impregnar-la de
veí. Ara en fareu rentar tots.
Recordem que Navalny va ser enverinat, el van intentar assassinar, el va aconseguir la seva dona portar-lo a Alemanya, allà el van recuperar, sí. I ell va voler tornar una altra vegada a Rússia, sí, quan el van tornar a detenir.
Que ja li deien que et pelaran.
I així s'ha acabat.
Que es veuen al documental les imatges d'ell tornant a Rússia, com tot el vol l'aplaudeix quan el veuen pujar a l'avió, i després com l'està esperant molts dels seus seguidors a l'aeroport, com el detenen, i després com detenen també part dels manifestants que estan esperant a donar-li la benvinguda.
Mònica Planes, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un plaer que ens acompanyi la Mònica Planes, i un documental que, ara que malauradament ha mort Navalny, és un bon moment per repescar-lo, perquè, com dèiem, era compra monitori. Fem una pausa i tot seguit obrim el temps afegit d'aquest 28 de febrer.
Any de traspàs.
27.
Bueno, pues perdoni,
28 però... demà i l'altre 29.
Sí, no, és que el rellotge m'ha saltat el dia. Veus? Avui no, ja l'he dit que avui tinc el dia creuat.
Doni, què passa?
Ho he mirat el 28.
Mira't els calçotets. Mira't els calçotets.
¿Quieres no bachoc?
Bueno, ¿por qué no?
Versió RAC 1.
Descobreix les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. Bosses oversize, mocassins i sneakers. Troba els nous clàssics que elevaran el teu look amb fins a un 60% de descompte a marques com Hof, Vans o Furla. Visita la Roca Village de dilluns a diumenge i explora el més nou a més de 150 boutiques.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Si et vas quedant als quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos, des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil? Visita nucleo.school.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC 1.
Avui a Mendesa tens una oferta formidable. Tria formidable solar i estalvia 1.300 euros en 2 anys. A més, instal·la les teves plaques solars des de només 58,97 euros al mes. Contracta-ho ara en un dels punts de servei PSI Soluciones Integrales a Castelldefels o a l'Hospitalet de Llobregat i comença a estalviar.
L'art pren vida al nou Museu del Barroc de Catalunya. Submergeix-te en un viatge fascinant per la cultura, el paisatge i l'art dels segles XVII i XVIII. Visita a Manresa la col·lecció d'art barroc més gran de Catalunya. Viu la màgia del barroc. Més informació a museudelbarroc.cat.
Àgata Roca és una professora associada d'una universitat a l'última obra de Victoria Spunberg, L'imperatiu categòric, un retrat social que planteja, amb molta ironia, què és èticament correcte quan el sistema t'ofega. Del 28 de febrer al 24 de març, al Teatre Lliure. No et quedis sense entrades.
Hola, carinyo, et truco des de Galeries del Tresillo perquè he vist que tenen el nostre sofà llit molt rebaixat i com que la teva mare li encanta quedar-se a dormir perquè diu que és tan còmode, doncs n'hi podríem regalar un. Què hi dius? El compro?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo comença la rematada final. Rebaixes de fins a un 60% en sofàs, sofàs llit, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Cotxe. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10 restaurants, 20 platets, una gran calçotada, tot quilòmetre zero de temporada i en un espai ideal.
Sant Miguel Gastrofest al Poble Espanyol. El gran festival gastro quilòmetre zero i sostenible on podràs fer molt més que menjar.
Show cookings i xerrades amb xefs com Carme Ruscalleda, Hermanos Torres o Ada Parellada. Mercat, tallers, degustacions, música, live painting i activitats infantils.
Entrada amb consumició per només 5 euros.
Més info a poble-espanyol.com i a gastrofest.cat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. L'atenció de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC 1, tots som 1.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
9 minuts, arribarem a les 7 del vespre, avui fins i tot nerviós, després de tants dies sense trepitjar el temps afegit. Què tal, Edgar Fornós? Bona tarda.
Bona tarda. Com molta estàs? Il·lusió compartir-lo amb tu, Toni. Ja veus que la gespa i tot està
està igual. Bueno, perdona, hem millorat, que fins i tot hem tornat a fer el gir de l'estudi de 180 graus i tornem a estar encarats cap a la Meca.
Exacte, hem fet aquí el canvi de casa simètrica.
Sí, sí, ja hem tornat a tornar a la posició inicial.
Mira, portem dos dies amb l'Aleluia.
A veure, no, que dura. Ahir el Barau, la Barau invocar pel Barça, per una victòria de 4-0.
Sí, sí.
I avui perquè, l'estudi està encarat com cal. Bueno.
Ahir vam començar, per cert, amb tema d'outfit, que la Marta es va enfadar perquè vam estar força temps...
Escolta... Fixa molt en l'outfit.
Et dic una cosa, jo crec que als oients els importa 3 paperols.
Sí, jo també estic d'acord amb tu.
Si portem un jersei groc, negre... O sigui, la gent pot sentir parlar del Barça. No, però
la camisa avui del Toni és per comentar. Amb un cofre, veig, un planeta, una curva. Són molt curioses i són originals, francament.
Bueno, és una...
A mi les camises del Toni generalment m'agraden molt.
Oh, molt. I et diré una cosa, Marta, que et saludem, per cert, bona tarda.
Marta. Hola, bona tarda.
Gràcies, Marta.
És que em fixo molt jo amb les camises.
Doncs, si et fixes amb les camises del Toni, jo aquest matí l'he comentat, va portar, ja sé que no es diu traje, es diu vestit, però un vestit al més pur estil Juan Avellaneda i els Premis Ràdio Associació, d'aquests vestits...
Molt elegant.
No, fixeu-vos, mireu les fotos dels Premis Ràdio Associació.
Pregunta a l'Àfrica qui és Juan Avellaneda.
Juan Avellaneda és un guru de la moda.
Quina pregunta li estàs fent?
Català.
És
català?
Sí, Juan Avellaneda, català.
I per què no es diu Juan?
Bueno, es va dir Juan, mira, més internacional, no ho sé.
Premis Ràdio Associació Catalunya.
El vestit, mireu-lo, perquè és d'aquests que va creuar.
Què tal, Jordi?
Bona tarda.
Content de la cerimònia d'ell?
Molt content, tots els missatges.
Va anar molt bé. Va estar tot molt bé, ràpida,
tot
cortita i al pie, vull dir
i
que molt bé.
I al lloc immillorable.
Jordi va anar amb un look molt laureus, amb bambes i vestit.
Sí, home, clar, jo soc un home modern.
Emilio Aragón, anys 90.
Sí. Bé, doncs sí, més enllà dels outfits, que ja els comentarem, busqueu, sisplau, a Juan Avellaneda i busqueu el vestit del Toni ahir als Premis Ràdio Associació.
De Catalunya, no cal que busqueu.
Es van dur a millor programa, a les narracions, on la Marta hi participa.
No?
Felicitats, Marta. El Barça juga a RAC1. L'Espanyol juga a RAC1 amb l'Edu de Valle, evidentment. Van tenir premis, sí que moltes felicitats.
El Girona i millor programa al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Correcte, els nostres veïns.
Exacto. Bueno, anem amb la pregunta del dia.
Amb la pregunta del dia, com sempre fem. Ja la teniu a Twitter. De seguida, escolteu, perquè és aquesta. Quin creus que ha estat el millor porter suplent del Barça? 4 opcions. Dutruel, José Manuel Pinto, Rusto o el que tenim ara mateix, Iñaki Peña.
Pregunta que la formulem perquè hi ha una de les qüestions del dia, és que s'especula de si el Barça continuarà amb l'aposta de Ter Stegen, Iñaki Peña, o buscarien un altre porter suplent, que sempre... Ara entrarem en aquesta qüestió de si el suplent a vegades recupera la titularitat i acaba sent titular, si hi ha porters que són suplents i acaben sempre sent suplents, és a dir, ara ho abordarem, però abans anem, Marta, amb la pregunta.
Hi ha un guanyador incontestable. Un 75,9% de les més de 600 persones que han participat avui a l'enquesta creuen que el millor porter suplent del Barça ha estat Pinto, 75,9%. Guanyador incontestable. Bé. En segona posició, amb un 12,7% dels vots, Iñaki Peña. Ah. Amb un 7,8% dels vots, tercer classificat, Rusto. I l'últim, 3,6%, Dutruel.
Dutruel.
Pobre
Dutruel, el va fitxar Serra Ferrer l'any 2000, sí. Però Reina, el fill del mític Reina, que també va ser porter del Barça i de l'Atlètic de Madrid, sí, a Johan li fa aquell gol, exacte, acaba traient-li la titularitat. Porter que venia del Celta, com també José Manuel.
Però cobro línies en Miami perquè, com que ha guanyat per golejada Pinto, un dels amics de Pinto era Leo Messi. Leo, buenos días, en Miami.
Buenos días. La verdad que, bueno, por ahí ya andaba escuchando.
Pinto, Pinto es el que ha guanyat l'enquesta.
El que estaba bueno de arquero suplente era Wayne Pinto. Sí, era mi, siempre me preparaba el mate, me iba a comprar los alfajores, lavaba el coche de mi papá en el Elefante Azul de Hospitalet, me partía la leña para el asado, era un gran suplente. Y bueno, por ahí pues le estoy llamando para enrolarle en Miami.
També, no? Potser faltaria Pinto que s'incorpori a l'equip del Miami.
És el que falta, perquè el porter no el coneixem.
Sería un gran suplente aquí. También estoy llamando a Arturo Vidal, Gaby Milito, Mascherano, incluso a Pepe Costa.
No, Pepe Costa ya es, em sembla.
Pepe Costa ya es a Miami.
Ya es, ya
bueno,
está
a Miami, sí. Todavía no lo vi. Sí. Y bueno, ya me dijo mi amigo Dani Alves que en cuanto consiga la carta de libertad de su club actual de fútbol sala, pues también se viene.
Bueno, no
sería macanudo. Bueno, todo junto
no,
otra
no,
vez.
Bueno, no estaría en un club de fútbol sala, ¿eh? No, pero
ser, Toni,
gracias, Leo. Como siempre, conectado a la actualidad.
Pinto sería un buen candidato. Ya sé que cuando has marchat has visto que te han posat la casa del revés, porque aquí veiem molt Miami Televisión.
Sí, vos que te la poses.
Un gran canal. Una vegada en Miami Televisión. ¿Cómo es que us heu aficionat a Miami Televisión?
No, porque tiene ahí un chollet que la puc veure de forma piratilla, lo estará aquí en la ràdio.
Però com presentadores de verdad.
Sí, a ver,
déjame. Vale, que no pasa.
Però para, hem de veure Miami Televisió, que me l'heu posat abans.
Ah, sí, en mi barrio. Una senyora que fa...
El tarot.
Però que no, mira, se queda congelada.
Alicia Croco, licenciada en nutrició.
És esteticien i herbolista.
Alimenta tu vida.
Esteticien i herbolista.
Aquesta cara és de veritat o és una màscara?
Sí, sí. És de veritat.
D'acord.
Tal qual.
Sí. Tal qual, eh?
Sí, el que passa que, és d'aquest perfil que, com que van recauxutats, no distingeixes ja entre...
Poden tenir entre 40 i 90 anys.
Exacte.
És una edat indeterminada.
Exacte.
És com Cher.
No hi ha una arruga, per això no hi ha una arruga, eh?
Bé, de fet, dos persones que podrien viure a Miami perfectament per l'estil, però que són aquí al Temps Afegit de RAC1, són Fernando Polo de Mundo Deportivo. Okay.
Jo el veig, a Miami.
Jo el veig.
Amb xancletes.
Amb la Murano.
La Murano, que m'acostuma a caracteritzar.
I Xavi Torres, que segurament està buscant casa a Miami, periodista de Televisió de Catalunya.
Vaig estar-hi aquest estiu.
A veus? No anem tant en camí.
I què et va agradar?
Vaig anar a veure el meu amic Stoichkov.
I què et va agradar, a Miami o què?
Doncs... he de dir la veritat.
Sí, clar, sempre.
Si no em va agradar.
No val res, no?
És com plaixadar un gros.
Doncs mira, jo vaig estar fa dos anys, però a Miami platja.
Aquí. Ah, Tarragona! Ah, sí.
Doncs jo t'he de dir,
però xulo, eh?
Que quan vam anar-hi amb la gira del Barça, sí que és veritat que no hi aniria de vacances, però li vaig trobar una gràcia que no m'esperava trobar-li.
Ah, està bé.
Hi havia com molt restaurantet així de cuina cubana, sí, sí, hi havia una zona de murals no, així molt xula, pintats a les parets...
Clar, el barri cubà és... Et diria que el millor que hi ha.
Sí.
Però és un carrer.
A Bertín Osborne, sí, no, li van preguntar a Bertín Osborne què tal Miami, i va dir...
Doncs sóc el teu referent.
No. He recordat que li van preguntar què tal se vive en Miami, i va dir, con dinero vale la pena, sin dinero no vengas a Miami. Simplement, és a dir, que és un tema de...
Vaig veure una discoteca de 24 hores.
això és bona idea.
Això em va fer gràcia.
Això és bona idea.
Pues això, perdona, es podria estar aquí també. Vull dir que...
Sempre oberta.
Sí, bueno, sí, si fem la pregunta als tertulians,
sí, exacte, perquè fins i tot tenim convidat ja al telèfon,
sí,
vull dir que,
bueno,
però ara anem a plantejar el tema del porter, perquè ja he explicat el per què ho plantegem,
sí,
per si es buscarà un altre porter o no, veurem.
Correcte.
I a partir d'aquí endavant amb la pregunta.
Sí, els vull fer ràpidament als convidats d'avui quin porter suplent creuen que ha estat el millor de la història del club. En aquest cas hem plantejat quatre opcions: Dotruel, Pinto, Rusto, Iñaki. Marta, en el teu cas...
Amb aquestes quatre opcions em quedaria amb Pinto, tot i que si puc sortir una mica de la capsa...
Sí, si pots, que és la gràcia. Sí, pots sortir, home, perquè hi ha molt debat a fer.
Jo crec que va estar molt bé la fórmula que es va trobar entre Ter Stegen i Claudio Bravo, que és cert que era insostenible en el temps, però crec que va funcionar molt bé,
Xavi?
Aquella fórmula.
Peñas, sense cap mena de dubte. És que els altres tres... Pinto va fer una gran tasca de vestidor, però sota pals... Era una piltrafa tremenda.
Però les expectatives eren tan baixes que va treure una mica les castanyes del foc. La meva memòria
és molt generosa.
M'està traint, no?
La secció, nova definició de Pinto. Sí, no.